Notícies Vespre. Cada dia, a 7:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest dijous, aquest 16 de gener de 2025, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui parlarem al nostre informatiu del Consell d'Infants. Hores d'ara es troben immersos treballant en un dels encàrrecs que li va fer l'Ajuntament i que tracta sobre els refugis climàtics. Han fet una reunió de treball aquesta mateixa setmana i en sabrem de què van parlar i com han començat a encarar aquest encàrrec que va posar l'Ajuntament. És un dels temes importants amb el que obrim l'informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en forma de titulars us avancem.
Aquest és el sumari de l'informatiu.
També coneixerem els espectacles d'aquest primer semestre d'espectacles a Parets del Vallès per aquest 2025. En l'àmbit educatiu parlarem de l'Institut d'Ensenyament Secundari a les Sínies i aquest passat dimecres van fer una mostra de tallers molt interessants, una mostra d'aprenentatges. Sabrem altres projectes que duen a terme en aquesta línia dins el programa Faig Fer Cine. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que per cert avui ens parlarà dels refranys d'aquest mes de gener. Coneixeu algun? Doncs segurament que desvetllarem algun que no és tan conegut. Serà la part final del nostre informatiu, després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
El Consell d'Infants de Parets al Vallès continua treballant en l'encàrrec que l'Ajuntament els hi va traslladar en la seva Constitució. En el cas d'aquest Consell d'Infants els hi van demanar que analitzessin els refugis climàtics que tenim a Parets a causa de l'emergència que patim en els darrers anys. Aquest mateix dijous han mantingut una reunió amb la regidora d'Educació, Cassandra García, també amb Eloi Burriel, que és coordinador i fundador de l'Origen, Innovació, Ecologia i Comunicació i creadors de la metodologia REM, amb la que volen que la gent participi i s'apoderi de les actuacions de lluita contra el canvi climàtic. En aquesta reunió de treball tan interessant també hi eren presents tècnics municipals de medi ambient i urbanisme de l'Ajuntament de casa nostra. La vicealcaldessa i regidora d'Educació a l'Ajuntament de Parets, Cassandra García, ens parlava de la feina que estan fent aquests infants dins el Consell d'Infants.
Sempre és molt emocionant venir durant el curs escolar i fer aquestes trobadetes així més informals, que ells també tenen l'oportunitat d'explicar-nos tot el recorregut, què van fer, quins objectius s'han proposat per acabar l'encàrrec del Consell d'Infants. Recordem que en aquest cas és els refugis climàtics tant a les zones escolars com a la via pública i, per tant, doncs, bueno, ja van tenint idees, ja es van adonant de que a vegades les coses doncs, no són tan fàcils com sembla i avui doncs, amb tot un grup d'experts que els hi podran orientar i aconsellar, com és l'Eloi Burriel, l'Anna Arroyo i diferents tècnics de la casa doncs, que els acompanyaran doncs, en aquest camí d'haver de decidir doncs, quins són els millors refugis climàtics que hem de tenir en el poble i com es poden aconseguir.
La regidora d'Educació destacava també la importància d'apropar-se als infants i saber què és realment el que els preocupa, saber què pensen, quins són els seus gustos i les seves necessitats.
Quan diem no, que l'educació és el motor que mou la societat, no és només una expressió qualsevol, no? És que realment des dels infants són els que empenyen, els que fan força, els que hi creuen, no? En aquest cas doncs, en refugis climàtics, però podríem parlar de molts altres temes. No? La conscienciació d'un infant i tot el que arriba a aconseguir i gràcies a la seva motivació, home, la veritat que és espectacular, no? Ho vam veure també amb la Marató REM l'any passat, que també participen la majoria d'escoles del nostre municipi, com van aconseguir estalviar aigua a uns nivells espectaculars, no? I per tant, des d'aquí, jo molt orgullosa i superagraïda sempre a tota la feina que fan els nostres infants del poble.
També hem pogut parlar amb Nora Gálvez, que és del fil d'Ariana, dinamitzadora del Consell d'Infants de Parets. Ella ens parlava de la feina que fan amb els infants aquest curs sota l'encàrrec de l'Ajuntament d'estudiar els refugis climàtics a Parets.
Aquest any estem fent, cada any l'Ajuntament de Parets ens dona un encàrrec, vale? Perquè així també el Consell d'Infants està vinculat amb la ciutat. Vale? Llavors aquest any l'encàrrec que ens ha fet és dissenyar els refugis climàtics per Parets. Vale? De moment estem fent tota la part de documentació, d'informar-nos què és un refugi climàtic, quines característiques ha de tenir. No, encara estem comunicant, informant-nos perquè els nens sàpiguen realment el per què fem això, no? Perquè no és, vinga, a construir refugis climàtics, perquè, per exemple, el primer dia deia, no, pues, falta piscina de Parets. Bueno, pues, potser això no és del tot sostenible, no, potser no tenim les eines per fer-ho, vale? Una mica com situar-los. A partir d'aquí ja fem avui aquesta trobada amb l'Ajuntament, ja començarem més el que és ja el disseny directe i la intervenció directa.
La Nora ens donava més detalls de com estan treballant els infants del Consell d'Infants de Parets.
Estan molt implicats amb el tema, ells estan d'acord en que és un tema a tractar, no? Que ells mateixos diuen, no, és que als patis a vegades a l'estiu no hi podem estar, no tenim fons, ens morim de calor als parcs, i ens diuen que és que no podem estar jugant perquè, no? Vull dir que estan molt implicats i ells veuen realment que és un aspecte que els afecta a ells directament. Uh-huh. Així que sí, jo estic molt contenta amb la feina que estan fent i amb l'implicació que estan tenint.
L'Ajuntament transmet l'encàrrec de treball que realitzen durant tot el curs. Els nens i les nenes de 6è de primària del Consell d'Infants desenvolupen el projecte Refugis Climàtics a Parets, Compartim-los, amb l'objectiu de descobrir i proposar espais públics on els veïns i les veïnes es puguin protegir de l'excessiva calor, sobretot a la gent gran de la vila, convertint Parets en una ciutat més saludable i més sostenible. Els infants han de fer propostes per habilitar aquests refugis climàtics i crear un disseny de logotip, entre altres accions. La dinamitzadora també recordava la importància d'implicar a tots els infants de Parets, més enllà dels alumnes que estan implicats directament, els alumnes de 6è, i que formen part d'aquest Consell d'Infants a casa nostra.
Aquí a Parets fa molt bon treball des de les escoles en donar-li molta importància al Consell, no? En que realment, perquè al final el Consell d'Infants és una eina de relació entre l'Ajuntament, no? entre l'administració, diguéssim, i les escoles, no? I al final és molt important que els consellers passin, no? Passin tota la informació que fem a l'aula, perquè al final tots els infants de la ciutat han d'estar implicats amb el Consell, no? No és només una cosa d'ells i ja està. I això estem molt de part de les escoles, la feina, no? Bueno, d'aquest intercanvi d'informació. Aquest intercanvi és i de part de les escoles molt, molt implicats i any rere any millor, la veritat. Són un nen de 5è i un nen de 6è de cada escola.
També vam poder parlar amb algunes conselleres, com és el cas de la Rebeca Lobato, de 6è de l'escola Pau Vila, i la Vera Damià, consellera de 6è de l'escola Pompeu Fabra. Ella ens parlaven de la feina que estan fent com a representants dels seus companys i companyes i de com se senten sent membres del Consell d'Infants de Parets.
Avui estem, anem a parlar de l'Eloi Borriol i de l'Anna, per fer refugis climàtics i pensar on els posem i tot això. Intentar posar refugis climàtics a Parets i pensar on els tenim que posar i tot això.
Doncs hem començat mirant on podem situar els refugis climàtics, on són necessaris i on no són necessaris, i què és un refugi climàtic, i ara parlarem amb l'Eloi i l'Anna per mirar si podem treure-ho endavant o no. Que els refugis climàtics no han de ser coses gegants, sinó com l'ombra d'un arbre, això, refugis, saps, piscines, però piscines ja tenim, i sobretot les hem de posar als parcs i llocs on sí que s'habiti més gent.
És fantàstic estar aquí. Jo em pensava que anava a ser més avorrit i m'està agradant molt.
El Consell d'Infants i també el Consell de Joves són organismes de participació ciutadana que volen fomentar la implicació dels més joves en afers quotidians de Parets del Vallès. Amb la proposta d'aquests encàrrecs es vol aproximar els infants i adolescents a temes d'actualitat i afavorir l'adquisició de nous coneixements i competències. A final de curs, els mateixos infants i joves exposaran els resultats de tots els projectes que hagin fet al llarg d'aquest curs.
RAP 107, serveis informatius.
La programació d'espectacles per aquest primer semestre de l'any a Parets del Vallès estrenarà per primera vegada espectacle de cinema. Una vegada al mes, els paretans i les paretanes podran gaudir del cinema en català més recent i més reconegut. Això és possible perquè Parets s'ha incorporat al cicle Gaudí, un circuit estable de cinema produït a Catalunya que promou l'Acadèmia del Cinema Català. Amb el Teatre Can Rajoler ja són un total de 128 les sales que s'han adherit a aquest projecte a tot Catalunya. La programació de cinema del cicle Gaudí s'estrenarà el pròxim 24 de gener, divendres de Festa Major, 7:45 de la tarda, amb una taula rodona de presentació i la projecció de la primera pel·lícula, Un lugar comú, una comèdia dirigida per Celia Giraldo i protagonitzada per Eva Llorach i Aina Clotet. La segona cita serà el 23 de febrer, 7:15 de la tarda, amb la projecció de Marco, la cinta dirigida per Aitor Arregui i John Garanyo i protagonitzada per Eduard Fernández, centrada en Enric Marco, expresident de l'entitat Amical de Mauthausen. El cicle Gaudí tancarà el primer trimestre amb el 47, un drama dirigit per en Marcel Barrena i també protagonitzat per Eduard Fernández, que retrata el moviment veïnal dels anys 70 a la ciutat comtal. Tots tres títols es van estrenar aquest mateix passat 2024. La programació del cicle Gaudí s'estendrà durant tot l'any. El preu de l'entrada serà de 4,50 €, amb un preu reduït de 3 € per als titulars del carnet jove en vigor, els membres de la Federació d'Ateneus de Catalunya, els menors de 18 anys o majors de 65 i les persones amb mobilitat reduïda. Els socis del Club La Vanguardia també tindran una oferta de 2x1 en la compra de les entrades i, excepcionalment, enguany, les entrades al cicle Gaudí estan incloses en el carnet d'amic dels teatres de Parets. Hem parlat amb el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, que ens feia un repàs dels espectacles que podrem veure a Parets del Vallès aquests primers 6 mesos de 2025.
Queda malament dir-ho perquè sóc el regidor, però ho diré per la tasca que han fet, doncs, en aquest cas, els nostres companys del servei. Jo, per mi, penso que és dels millors semestres que s'han fet mai en tema de teatre i de cultura, no? I tot això completat, doncs, amb el cinema. La programació és simplement espectacular, no només pels noms coneguts, sinó per la varietat que hi ha. No m'agradaria destacar ningú perquè a vegades tens aquí persones que dius, ostres, aquest, i dius, te'n recordes quan el vam emportar? I després el tio, doncs, o la noia, sí, sí, doncs, acaben sent... Sí. És que tu ho has dit, no? L'Emma Vilarasau, però és que també tenim a l'Antònia Sant Juan el 16 de febrer, clar, sí, sí. És que... I després dones de ràdio per nosaltres, el 16 de març. Mira, Carles, te'l pots regalar. Okay. I després, una que em fa especial il·lusió, perquè vaig veure la primera part en Fèmines, doncs ara amb homes ja m'has tocat el cuento, no? El 4 de maig, que és la versió masculina, no? Doncs d'aquella... I clar, i el cinema que us deia, no? El 24 de gener, doncs amb l'estrena Un lugar comú, de la Celia Giraldo, és comèdia, vale? Dins el cinema. El 23 de febrer, Marco, d'Aitor sí. Arregui i John Garanyo, que és un drama. I després una...
Ojo amb aquesta,
Ojo, el 47, el 23 de març. Sí, sí. Aquí omplirem segur, perquè se n'ha parlat moltíssim.
El Teatre Can Rajoler presenta una varietat de propostes culturals en les quals predomina l'humor i la música. La nova temporada inclou destacades estrenes teatrals com Un matrimoni de Boston, obres íntimes i personals com Entrevista con mi hija Mari i obres reivindicatives com Dones de ràdio. El 25 de gener a les 10 de la nit a l'Orquestra Impossible, a càrrec d'en Marcel Tomàs i Cascall, Teatre i Girona Jazz Project. El 27 de gener a les 7, Un matrimoni de Boston amb David Mamet, amb Emma Vilarsau, Marta Marcó i Emma Arquilloé. El mes de febrer, el dia 2, 7:15 de la tarda, Els bons, escrita per en Ramon Madaula i dirigida per en Paco Mir, amb el mateix Ramon Madaula i Jordi Buixaderes. El 16 de febrer, 7:15, Entrevista con mi hija Mari, escrita i interpretada per Antònia San Juan. El mes de març, el dia 16, 7:15 de la tarda, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, amb Àngels Guinyalón, Sara Espígol i Sara Diego. El 30 de març, també 7:15, Artemis, escrita i interpretada per Mireia Morera. A l'abril, el dia 6, Un menú tancat, escrita i dirigida per en Jordi Casanovas, amb Roger Coma, Joan Arquer i Òscar Muñoz. El mes de maig, el dia 4, Ja me has tocado el cuento, escrita i dirigida per Olivia Lara, el 18 de maig. M'entens o t'ho explico? Obra d'en Jordi Calvet amb David Olivares, Octavi Pujades, Miquel Sitjà i Anna Senan. Pel que fa als espectacles d'humor dins el cicle del Cafè Teatre, que es duen a terme en aquest cas a la Sala Besar Cooperativa i que inclouen també un sopar abans de l'actuació, si és que es vol, donarà el seu tret tant de sortida el 8 de febrer amb el monòleg Quanta dignitat del còmic Magí García, amb Moji. La següent cita serà el dia 22 de març amb Asari Vivanc, que presenta un monòleg antiracista i afrofeminista a humor negre. L'últim espectacle de la temporada tindrà lloc el 12 d'abril amb l'humorista en David Navarro, que confessa tots els seus pecats a No tengo remedio. El sopar, recordeu, si és que voleu assistir a aquest sopar, comença a les 9 de la nit i l'actuació té lloc a partir de 2:15 també de la nit. Recordem també que la venda d'entrades es pot fer en línia a través d'espectacles.pareig.cat, al mateix teatre una hora abans de cada representació, excepcionalment a Can Rajoler, els dimarts de 9 del matí a 1 del migdia. Trobareu aquesta i la informació completa si visiteu el web www.espectacles.pareig.cat.
Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
Durant aquest mes de gener, a l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia, aquest institut comptarà amb una activitat inclosa en el programa FACH-CESIRE. FACH és un programa experimental de suport a la innovació del Departament d'Educació de Catalunya, promogut per la Direcció General d'Innovació, Digitalització i Currículum. I el CESIRE és el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa. El propòsit de CESIRE és contribuir a la transformació del model educatiu a través de la innovació pedagògica fonamentada en la recerca per aconseguir l'adquisició de les competències necessàries per al desenvolupament i la realització personal i social de l'alumnat i que esdevinguin persones que aprenen al llarg de la vida, compromeses amb l'entorn, arrelades a la comunitat i constructores d'estils de vida més lliures, justos i saludables. Durant aquest mes i en aquesta línia visitarà l'institut fent diferents classes als alumnes de l'Institut La Sínia, un jove estudiant del MIT, Massachusetts Institute of Technology. És una institució i una universitat estatunidenca dedicada a la recerca i a la investigació que està situada a la ciutat de Cambridge, a Massachusetts. Es dedica sobretot a la tecnologia, la ciència, l'enginyeria, però també a altres temes. La directora de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia a Parets del Vallès, la Remei López, ens donava més detalls d'aquesta activitat educativa que durant aquest mes de gener podran gaudir i beneficiar-se els alumnes del centre.
Durant el mes de gener, a l'Institut La Sínia tindrem un noi del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que es diu Caleb Davis, a través del programa FACH-CESIRE, que ens han facilitat aquesta oportunitat. Els alumnes del centre rebran algunes classes que podrà fer el Caleb. En algunes assignatures, sobretot, de matemàtiques, anglès, programació, robòtica, etc. Es tracta d'una bona oportunitat per a nosaltres, com a centre educatiu, rebre aquest estudiant. D'una banda, ens donarà suport en aspectes pedagògics i de llengua anglesa i de l'altra, doncs, d'aspectes més de tecnologia i de matemàtiques. A més, que li facilitem a ell també veure com es treballa en un centre de secundària a Europa. Esperem que la seva estada aquí sigui del tot profitosa i agradable per part de les dues bandes.
Aprofitem per recordar que aquest passat dimecres 15 de gener a la tarda a l'Institut La Sínia es va fer una mostra d'aprenentatges del primer trimestre del curs, una jornada que era oberta al municipi i va ser molt ben rebuda per part dels assistents, on els alumnes van poder mostrar els seus projectes que duen a terme en aquest centre educatiu i especialment els vinculats a la tecnologia i al projecte FACH, fent per aprendre imaginant globalment. FACH és un programa experimental de suport a la innovació del Departament d'Educació de Catalunya, promogut per la Direcció General d'Innovació, Digitalització i Currículum. FACH dona suport a la innovació educativa en centres que desenvolupen metodologies actives d'aprenentatge a través de les quals infants i joves que esdevenen agents claus per reimaginar en el món envers la justícia global.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies. Notícies comarcals.
Moment de fer un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de Granollers, perquè la capital de la nostra comarca finançarà la segona passera sobre el riu Congost amb diners de la Diputació. La Diputació de Barcelona s'implicarà en el finançament de la segona passera sobre el riu Congost que projecta l'Ajuntament per connectar el Parc del Congost, on es fan obres d'ampliació amb les bosses d'aparcament situades al marge dret del riu Congost. Ho ha confirmat així l'alcalde de Granollers, Alba Barcelona, Nocell, durant la visita que la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, va fer aquest passat dimarts a la tarda a la ciutat. Barnocell va detallar que les obres començaran aquest mateix 2025. Al novembre, l'Ajuntament ja va encarregar el projecte executiu de la passera. Els diners destinats a la passera formen part de l'aportació que correspon a Granollers dins del pla d'inversions del mandat que la Diputació fa als municipis. L'Ajuntament finançarà amb aquests diners altres projectes com la reforma de l'Avinguda Sant Esteve, que va perdre els fons europeus que havia rebut inicialment, i la nova sala de teatre de Roca Umbert, de la qual es redactarà el projecte executiu aquest any perquè té consignació al pressupost. El pla d'inversions té vigència fins l'any 2027, coincidint amb el mandat municipal. A banda d'aquestes inversions, la visita de Moret també va servir per posar sobre la taula altres temes, per exemple, l'habitatge. L'Ajuntament ha demanat a la Diputació un estudi per avaluar necessitats d'habitatge pensant en les noves necessitats familiars de reducció dels consums energètics i de reaprofitament dels materials de construcció. I no marxem d'aquest municipi perquè hem de recordar que l'Ajuntament de Granollers ha rebut la placa olímpica del Comitè Olímpic Espanyol. L'Ajuntament d'aquest municipi ha estat reconegut pel Comitè Olímpic Espanyol, el COE, amb la placa olímpica, una distinció que valora la seva destacada tasca i contribució a la promoció de l'handbol. És el primer cop que el consistori granollerí rep aquesta prestigiosa distinció, que reafirma el compromís de la ciutat amb l'esport i els valors olímpics. L'entrega oficial de la placa olímpica va tenir lloc el passat 13 de gener al migdia en el marc de l'acte de presentació de l'equip nacional absolut masculí d'handbol, els Hispanos. L'esdeveniment organitzat pel COE es va celebrar a la seu del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid. L'Ajuntament de Granollers va expressar el seu agraïment al Comitè Olímpic Espanyol per aquesta distinció, que reconeix el treball col·lectiu de la ciutat en l'impuls de l'handbol i l'esport en general. L'alcaldessa Alba Barnocell va afirmar que l'handbol forma part del seu ADN de la ciutat i que han acollit diversos esdeveniments singulars i internacionals en l'àmbit d'aquest esport i que aquest és el reconeixement a la feina de molta gent durant molts anys i de tota una ciutat. Així, la distinció també reforça el vincle històric entre Granollers i l'handbol, un esport que forma part essencial de la seva identitat esportiva i social. La ciutat és coneguda a escala nacional i internacional per la seva tradició en l'handbol. Així, per exemple, Granollers va ser la subseu olímpica d'handbol dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. El desembre del 21 va ser seu de la 25a edició del Campionat del Món d'handbol femení i del 14 al 16 de març d'aquest 2025 acollirà la fase final de la 46a Copa de la Reina. A més, el BM Granollers és tot un referent esportiu. L'històric club, fundat l'any 1944, ha esdevingut un pilar fonamental en la formació de jugadors i en la difusió d'aquest esport, consolidant-se com un dels equips més reconeguts d'Espanya i d'Europa. En el mateix acte, també en Josep Blanchard, qui va estar gerent del BM Granollers durant prop de 4 dècades, va rebre la insígnia olímpica del COE en reconeixement de la seva contribució al desenvolupament de l'handbol. Aquesta és la segona distinció que Blanchard rep del COE després de la que li va ser concedida l'any 2023. I acabem el repàs a la comarca parlant de dos murals vallesans que opten a coronar-se com el millor grafit de tot el món. L'artista molletà Dace és un dels que competirà amb dues propostes en la final del prestigiós concurs internacional Street Art Cities, que ha d'escollir el millor grafit del món. Els murals triats són Agua, que l'artista va crear en el marc del Festival Pintalis 2024 de Mollet, i La vida és un vol que va pintar a la Garriga. Un total de 100 murals de tot arreu del planeta, entre ells 18 espanyols, arriben a la instància final del concurs Street Art Cities, una elecció que culminarà el 25 d'aquest mes de gener. A la selecció de les 50 obres triades per internet i Instagram se sumen 25 més designades pels artistes i 25 més triades per un panell d'experts. Entre aquestes 100 es premiaran les millors, on hi ha 18 murals de l'estat espanyol que hi competeixen. El Molletà d'Ace presenta, com dèiem, dos: Agua, aquest mural que l'artista va crear a l'Avinguda Llibertat en el marc del Festival Pintalis Fest 2024. La idea és mostrar un punt de vista irònic sobre l'esgotament d'aquest recurs natural, mostrant la nostra inconsciència en viure com si no fos un problema, segons diu el propi autor. Així es veu amb el mural, que mostra dues joves amb vestit de bany que salten a allò que podria ser un mar o un riu, però que està sec. Dacé també opta a millor mural del món amb l'obra La vida és un vol, que va fer a la Garriga, un treball homenatge d'en Marcel Pasqual a la seva esposa Pilar Forcada, col·leccionista i activista de l'art d'aquest municipi. Com a forma d'impulsar l'art sostenible, el mural va ser creat amb pintura de base d'aigua i aerosols reciclables de proximitat. Dos murals, doncs, ballassants, opten a coronar-se com el millor grafit del món, obres com Agua, a Mollet, i La vida és un vol, a la Garriga, del mateix Dace, competiran a la final d'aquest prestigiós concurs Street Art Cities.
El temps a RAC 107 FM.
Hola, què tal? Dijous de canvi, un canvi que serà sobretot més efectiu de cara al migdia i la tarda, amb l'arribada de precipitacions que no seran gaire intenses aquí a Parets del Vallès, però sí que farà que augmenti aquesta inestabilitat. Una jornada de dimecres que va estar marcada per les temperatures que van ser molt suaus a les hores centrals del dia i una mínima que ha tornat a estar clarament per sota dels 0 graus, ha tornat a glaçar, avui ja no tan baixa, avui 1,8 graus negatius. Doncs bé, ens hem despertat avui dijous amb un ambient variable i anirà més a aquests núvols que farà que de cara sobretot a la tarda i nit les precipitacions vagin guanyant terreny. Com que tenim aire emmagatzemat fred, farà que la cota de neu sigui baixa i això farà que la cota estigui rondant primer els 1.000 metres i a mesura que vagi passant la tarda i també primeres hores de la nit baixi fins als 600-800 metres i no és descartable inclús que el Montseny rebi alguna enfarinada. Aquí a Parets del Vallès no arribarem a aquest extrem, però sí que podrem tenir algun ruixat que ens deixaria poca quantitat, al voltant, com a molt, dels 5 litres, 6 litres a tot estirar. Puntualment poden descarregar amb certa intensitat i, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha obert també diversos avisos en aquest sector, sobretot a l'interior de les comarques gironines i també del litoral més central, perquè pot descarregar puntualment amb certa intensitat i també avisos de neu a l'interior de Girona. Mala mar també, degut a que bufarà aquest gregal que farà alterar l'estat marítim. Temperatures avui que seran més baixes respecte a les d'ahir. Hem dit que ahir vam fer una màxima de 14 graus. Avui aquestes màximes aquí a Parets del Vallès podran rondar entre els 10-11 graus. Per tant, ambient fred avui aquí al poble. I de cara a demà divendres, al matí encara podrem tenir restes d'inestabilitat, però a mesura que vagin passant les hores s'aniran trencant aquests núvols i la presència d'un ambient més assolellat serà molt més important i, per tant, quedarà una tarda amb un ambient, com diem, molt més assolellat. Sí que és cert que al matí de demà divendres l'estat de la mar serà bastant important. Els avisos per aquesta mala mar seran molt més efectius, molt més generals al matí. A la tarda quedaran concentrats sobretot a la zona més de la Costa Brava, punts de la costa central i també al delta. Per tant, demà temperatures també que a poc tendiran a recuperar-se i es recuperaran més, sobretot a cara al cap de setmana, amb un dissabte que serà segurament molt més assolellat que no pas diumenge. Diumenge es preveu que sigui molt més ennuvolat i amb unes temperatures que dissabte podríem arribar als 15, com a molt, 16 graus aquí a Parets del Vallès per tenir un diumenge amb unes temperatures que podrien recular lleugerament. Però sembla que de moment sense precipitacions. I de cara a la setmana vinent, una normalització de les temperatures i després veuríem si tindríem alguna miqueta d'inestabilitat. Però el que està clar és que les properes hores s'intensificarà la inestabilitat, podrem tenir precipitacions aquí a Parets del Vallès, recordeu, no esperem grans quantitats, i neu que podria fer acte de presència sobretot al nord del Vallès Oriental, sobretot també a la zona del Montseny. Com sempre, us seguirem atentament aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteoparets. Que vagi molt bé!
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
Acabem amb la pona del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla dels refranys que fan referència a aquest mes de gener. La predicció del temps, com sempre, és el que interessa, potser una de les coses que més interessa a la humanitat des de sempre per planificar activitats agrícoles i marítimes. Abans de la meteorologia moderna, l'observació i el boca a orella van ser les principals formes de predicció, generant refranys populars que es basen en l'observació de fenòmens naturals com els núvols, el sol, la lluna i les conductes dels animals, establint relacions causa-efecte per predir el temps a curt i a mitjà termini. El refranyer també considera les estacions de l'any, la meteorologia de cada mes i els dies del santoral. Aquest 2025 us oferim més o menys una recopilació dels refranys meteorològics més populars. Tenim alguns exemples de dites populars per aquest mes, conegut com el mes més fred de l'any. Per cert, estem a la setmana dels barbuts. Pel gener, tanca la porta i encén el bracer, diu la dita. Una mostra de l'arrelament popular al santoral són també la gran quantitat de dites populars que hi fan referència. Com dèiem, la setmana dels barbuts, que se la coneix com la setmana més freda de l'any, té lloc al llarg d'aquesta setmana, del 13 al 19 de gener, precisament. És la setmana dels barbuts, que coincideix amb tres sants: Sant Pau, Sant Pau Ermità, el 10 de gener, Sant Antoni Abat, el 17 de gener, i Sant Maur, el 15 de gener. Els sants de gener porten capa i barret. Per la setmana dels barbuts governen els tres germans, que són Tos, Moquina i Amagamans. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni. La setmana dels barbuts, setmana d'estornuts, gelades per Sant Antoni, ruixades per Sant Llorenç. També diu la dita: per Sant Antoni, fredura, i per Sant Llorenç, calura. Ni l'una ni l'altra dura. Per Sant Antoni està embromat, per Sant Joan estarà estrellat. I si plou per Sant Pau, hivern, adeu-siau. I si fa sol, ve un hivern nou. Són moltes les dites i els refranys que fan referència a l'allargament del dia de dalt en aquest mes de gener, que ja sabem que anem esgarrapant minutets diàriament. Per any nou, un pas de bou. Pels Reis, el dia creix i el fred neix. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Per Sant Sebastià, mitja hora, si fa no fa. Darrer dia de gener, una hora més, ja té. Qui la vulgui ben comptar, hora i mitja en trobarà. Gener és un mes de poca pluja, per això la importància que plogui, i això ha donat peu també a dites com aquestes: pluja de gener, cada gota val diner. La pluja de gener, al camp sempre va bé. Moltes pluges pel gener, bona anyada solen ser. Aquestes dites reflecteixen la saviesa popular i la necessitat d'anticipar-se al clima per a les activitats quotidianes.
Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP107 FM.
Amb la punt del dia, amb la curiositat, i avui parlant d'aquestes dites que fan referència aquest mes en el que ens hi trobem, el mes de gener. Posem el punt final al nostre informatiu d'aquest dijous, 16 de gener de 2025. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP107 i ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia.
Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda. RAP 107, els esports.
Victòria molt treballada al sènior A masculí de l'handbol Parets, un partit que es va complicar i molt contra un rival en teoria assequible, com és el Lleida, però hem de dir que el Lleida va fer un gran partit a la pista del Parets. Al final 30-28, però hi van haver moments, el Parets guanyava la primera per 14-11, per exemple, però al minut 35 el Lleida ja guanyava 17-20. I inclús, en aquest cas, van haver moments complicats. Tot això va remuntar l'equip del Parets fins a aquest 30-28. Cristian Ruiz, 4 gols. Àlex Sanz també va jugar. Ethan Fornem, 2 gols. Ferran Rivera també va jugar. Dani Macarro, amb 4 gols. Luis Macarro, que va anotar 12. Joel Pérez, Gerard Martínez, Jore, Dani Ruiz, que m'ha marcat 3 gols, Carlos Galán amb 2, Marc Belmonte amb 1 gol, Àlex Jiménez, que va marcar 1 gol, també el porter, Ángel Martínez i Kevin Zafra també amb 1 gol. Hi va estar la Júlia i l'Anna Segura per aquest partit i crònica que ens dona la Júlia Segura.
30-28 ha estat el resultat final del sènior A del Club d'Handbol Parets contra l'Handbol Lleida. Un partit que tant l'entrenador en José Herrero com els jugadors han notat molt tens i molt igualat en tot moment. De fet, han acabat la primera part 15-15 i gràcies a les poques errades que han tingut els locals i la seva gran actitud han pogut guanyar, per tant, de 2. La primera part, com ja us he comentat, ha acabat 15-15. Ha estat un període on els dos equips han demostrat voler endur-se els punts del partit. Ha estat tanta l'agressivitat i la intensitat que d'un cop de colze d'un rival, Dani Ruiz s'ha obert la sella i ha hagut de continuar el partit amb un espaladrap negre al cap. Però en general ha estat un bon inici de partit que ha deixat gols espectaculars de tots els jugadors. La segona part l'han començada una mica més fluixa. Els rivals s'han situat 4 gols per sobre dels partans, però els ànims no han decaigut mai. La grada celebrava cada gol com si fos el definitiu i l'actitud dels jugadors ha estat immillorable, remuntant tots els gols. Inclús el porter, l'Àlex Jiménez, qui ha estat dels millors jugadors en aquesta part, ha pogut participar d'aquesta remuntada amb un gol de porteria a porteria que ha deixat la banqueta encara més animada. Després d'una vermella als rivals i varis gols a correcuita, els paratans s'han endut el partit 30-28. José Herrero ha felicitat el gran partit dels seus jugadors que venen d'una gran dinàmica després de les festes, però encara queda molta temporada pel davant i la setmana que ve, si volen seguir al damunt de la taula, hauran d'enfrontar-se al Sant Joan d'Espí, un equip molt potent en una pista molt difícil en tots els sentits. Els desitgem molta sort en aquest 2025.
Precisament la Júlia parlava amb l'entrenador, en Josep Manel Herrero.
Doncs la veritat és que m'ha agradat molt, perquè és competim molt bé, la veritat. Ja teníem en compte que el Lleida era un bon equip, que no ho està passant gaire bé, però és que és un bon equip, i l'any passat ja nosaltres ens va fotre un repàs a casa seva i estava millorant, i avui jo crec que han jugat molt bé, han competit molt bé. El que passa que nosaltres estem en un moment competitiu molt important, remuntem partits, lluitem, canviem sistemes i funcionen, o sigui, jo crec que ara estem en un moment molt dolç, la veritat.
Ha sigut un partit molt igualat, no?
Sí, tot el partit molt igualat, inclús ha vingut un moment que ells sí que crec que ells han tingut màximes diferències per ells. Nosaltres no hem tingut diferències de 4 gols o 5, i ells sí que les han tingut. Però sí, ha sigut un partit molt igualat. O sigui, ha arribat un moment als últims 2 minuts que qualsevol errada podria decantar el partit per un costat o per l'altre, no?
Els últims 10 minuts que anàveu inclús empatats, com els heu viscut?
Molts nervis, sempre. Un partit d'handbol que sempre va empatat. Les accions, intentes que per lo menos no cometre errades, d'aquestes a vegades que anomenem infantils, no? Però és difícil, clar, és difícil perquè els jugadors també estan patint els nervis propis del partit, d'intentar guanyar el partit i dels moments finals del partit.
Quines sensacions tens després de les vacances de Nadal?
Bé, perquè estem entrenant molt bé, portem una bona dinàmica d'entrenament, estem apretant molt físicament, jo crec que ara no, però això es notarà de cara a la segona volta. I jo crec que ara l'equip està treballant bastant bé. Ara intentarem recuperar a gent que està jugant amb una mica de lesió, o sigui, una mica de dolor. Intentarem recuperar aquesta gent i continuar treballant. Però que per ara la veritat és que molt content.
Aquí teniu lesionat.
Continuem amb les lesions greus del Patas i el Manolo. Gerard Nicolás també, ja ha començat a entrar una mica però encara està lesionat. Aquesta setmana s'ha sumat el Guillem, que estava a la grada també. El Luis Macarro porta un mes, dos mesos jugant amb el genoll que no pot. I clar, és que tampoc tenim partits per donar descans, de dir no canvis, no? I al final, si està a la banqueta, l'acabes fent servir. Aquest és el problema, que no tenim encara una plantilla tan àmplia per poder deixar a la grada a jugadors que són importants i que estan tocats.
I Sant Joan d'Espí, la setmana que ve?
Sant Joan d'Espí, que anem amb alguna baixa important per un tema que no és de lesió, per un altre tema, temes personals, i és una pista, la veritat, que complicada. No sé, a veure com ho tindrem. Continuem treballant, a veure si surt. Jo suposo que serà la mateixa dinàmica que avui, però a veure si ho traiem igual.
També ens en parlava el porter del Valparets, un dels porters, l'Àlex Jiménez.
Bueno, sabíem que era un equip molt complicat, però bueno, sabíem que tornava un jugador d'una lesió, que era molt important, al Pau, al 4, però bueno, jugant com sabem, corrent i sense no rendir-nos, pues guanyem, al final és el que toca.
Hem vist aquests últims 10 minuts superajustats, com els has viscut?
Molt nervis, però també moltes ganes. Sabíem que seria complicat la remuntada, però bueno, sí, no és la primera vegada que ho fem ni serà l'última. Al final, jugant així i entrenant com estem entrenant últimament, l'objectiu d'estar a dalt es complirà segur.
Què creieu, des de porteria, que has vist que han fet millor els teus companys?
No rendir-se, al final, el cridar cada jugada, cada acció, no rendir-se. Són uns cracs tots.
I dels rivals, què podries destacar?
Bueno, la porteria ha sigut magnífica, ja he felicitat el porter, que ha aguantat ell tot el partit, i bueno, les primeres línies són molt bons.
I des del vostre equip, quines coses canviaries si poguessis tornar enrere?
Canviar? No canviaria res. És que estem molt contents tots, estem molt feliços, i res, pues, és que no canviaria res, realment contents estem.
El pròxim partit hem vist que són contra Sant Joan d'Espí. Com veieu aquest partit?
Bueno, se suposa que és un partit on hi ha molta diferència, crec que hi ha diferència de punts, però no ens podem confiar perquè ja és una pista molt complicada i realment és l'últim partit de la primera fase, i si guanyem ens quedarem en la primera fase com a tercers mínim. Llavors hem de guanyar sí o sí.
I hem vist que has marcat un gol de porteria a porteria, com, quines sensacions tens?
No, bé, ja els vaig dir als companys que mínim aquesta jornada marcava algun, perquè ja estàvem estudiats i sabíem que jugant a porter. I bueno, sempre cada temporada fico dos o tres, la temporada passada no vaig ficar i estic ja amb ganes de tornar a ficar un altre ja.
Luis Macarro també ens en parlava de la victòria.
Bueno, ha sigut un partit molt competit, venia un rival dur que encara que estigui a mitja taula ja ha demostrat que qualsevol et pot guanyar. Pardinya s'està fent bona campanya i bueno, no ens ho ha ficat fàcil. De fet, la segona part hem anat pràcticament els 30 minuts per sota el marcador, però bueno, hem aconseguit ajustar la defensa. En atac hem sigut més rigorosos, hem escollit millor les decisions i al final hem tret els dos punts.
Dels rivals, què podries destacar?
Bueno, que tenen una primera línia amb molt nivell, tenen un contra un molt potent i ens ha fet patir molt a la defensa. Cada vegada ens superaven.
Hem vist els últims 10 minuts super ajustats. Què destacaries tu de com vosaltres heu remuntat?
Bueno, jo crec que sobretot és l'actitud. El bo que té aquest equip és que mai es deixa perdre i se'n va del partit. Encara d'anar per sota, l'hem capgirat, hem seguit treballant i al final hi hem donat una volta.
I bueno, veiem que el pròxim partit és contra Sant Joan d'Espí. Com veieu com és aquest partit?
Bueno, és un rival dur també, semblant al nivell que ha fet avui el Pardinyes. I bueno, lluitar fins al final, intentar treure els dos punts i acabar la primera volta a fase d'ascens.
I a la banqueta com se senten els ànims?
Bueno, la vegada és que agrada estar aquest aquí perquè encara que estiguis a la banqueta tothom està animant i tothom suma, cadascú porta el seu granet.
Victòria doncs a l'Embol Parés contra el Lleida. A la resta de la jornada, Sant Martí, Adrianenc B 30, Bordils B 30, Poblenou 34, Llavaneres 30, Fornells 31, Valldorès 35, Ràpid Cornellà 23, Sant Joan d'Espí 22, La Roca 31, Terrassa 33, Les Franqueses 33, Esplugues 26 i en Bolegara 37, Sabadell 31. A la classificació, en aquest cas, líder és el Bordils, encara amb 25 punts. El Parets és segon, ara amb 21. Creu Alta Sabadell en té 20, els mateixos que l'Embol Egara, amb 19 el Sant Martí Adrià Nembé, amb 15 la Roca, amb 14 el Vall d'Oreix i el Poblenou, amb 12 les Franqueses, amb 11 el Sant Joan d'Espí B, que porta una ratxa de moltes derrotes i un empat només, Lleida en té 10, també destacar el Ràpid Cornellà que en té 10 punts, el Terrassa també té 10 punts, Llavaneres 10, el Fornells té 9 punts i tanca l'Embol Esplugues amb només 4 punts. A la propera jornada, en aquest cas, que serà ja la número 15, Bordils B, Poblenou. També destaquem el Llavaneres, que juga contra el Fornells, Vall d'Oreix contra el Ràpid Cornellà, Sant Joan d'Espí Parets, partit que juga dissabte a les 8, Lleida la Roca, Terrassa les Franqueses, Esplugues contra Egara i Creu Alta Sabadell contra el Sant Martí Adrianenc B. Per la seva banda, el sènior B de l'Embol Parets va perdre 24-37 contra el Cerdanyola.